Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Berta Torrades. El president dels Estats Units, Donald Trump, insisteix que l'exèrcit nord-americà ha recuperat el pilot de caça F-15 abatut fa dos dies al país persa, però Teheran ho continua negant. En un nou missatge a la seva xarxa social, Donald Trump insisteix que els Estats Units han recuperat el militar, ara diu que amb ferides greus. El règim de Teheran, per això, ho desmenteix i explica que ha frustrat l'operació de rescat que hauria acabat amb quatre aeronaus nord-americanes abatudes i cinc membres de la Guàrdia Revolucionària morts. Sentim un dels seus portaveus.
Després d'aquesta operació gloriosa i victoriosa, el president nord-americà intenta sortir de l'escena de la derrota i, com ha fet sempre, continua amb les seves afirmacions i desviacions absurdes.
Les acusacions creuades s'han superposat a les amenaces perquè l'Iran reobri el trànsit de petroliers a Hormuz. Aquesta tarda, Trump ha pujat el to, també a la seva xarxa social, per exigir a Teheran que reobri aquest estret, per on, recordem, passa el 20% del petroli mundial. Si no, dimarts, diu, bombardejarà els ponts i també les infraestructures energètiques de l'Iran. Més notícies amb la Montse Mir.
S'han complert les previsions turístiques per aquesta Setmana Santa amb una mitjana d'ocupació del 80% als allotjaments turístics i als establiments de restauració de casa nostra. L'abundància de neu al Pirineu i les ganes de sol després d'un hivern plujós han animat moltes persones a anar tant a la costa com a la muntanya. En concret, la temporada turística ha començat molt bé, sobretot al sud del país.
Els bombers donen per controlat l'incendi forestal a Capafonts, al Baix Camp. Es tracta d'una zona accidentada al pont del Goi i estan treballant fins a 15 dotacions dels bombers, també dues aèries amb descàrregues d'aigua i efectius manuals per evitar precisament que el foc quedi enclavat a barrancs o llocs de difícil accés. En canvi, continua cremant aquesta hora, i ho fa des de les 10 del matí, el foc a Montargull, al terme municipal de la Vansa i a Fórnols, a l'Alt Urgell. Treballen en l'extinció de les flames fins a 8 dotacions dels bombers, que creuen que els podran controlar aviat perquè és de baixa intensitat i no fa vent.
L'Ajuntament de Cornudella de Montsant, al Priorat, redactarà un pla especial de protecció del conjunt històric de Siurana. L'objectiu del document és regular el nucli, a més d'agilitzar diversos projectes i obres que estan pendents. Siurana és un dels pocs conjunts habitats declarats béns culturals d'interès nacional. Cornudella de Montsant, Ariadna Escoda.
Cada cop que s'ha de tirar endavant alguna actuació al nucli de Siurana, cal fer diversos tràmits administratius per garantir la màxima protecció, però que alenteixen els treballs. N'és un exemple la nova línia elèctrica soterrada que s'està instal·lant, que s'ha gestionat durant 3 anys. Per això es redactarà un pla especial de protecció del conjunt històric de Siurana per guanyar agilitat en aquests casos, com detalla l'alcaldessa Meritxell Cardona.
La conservació del patrimoni des de l'Ajuntament de Cornudella és tan important que el que volem és que hi ha tenir aquest document establert i que ens faciliti totes les activitats i que administrativament ens suposen un escull. Ho passarem tot d'una vegada, podrem doncs, portar endavant doncs, a més agilitat tots els projectes i totes les actuacions que vulguem desenvolupar.
Amb aquesta eina, l'Ajuntament de Cornudella de Montsant espera posar fi a la dilatació administrativa actual i comptar amb un marc que regularà què es pot fer i què no a Siurana.
El PSOE a Andalusia ha presentat una vintena de denúncies davant la Junta Electoral contra el candidat popular a les eleccions del 17 de maig, Moreno Bonilla. L'acusen de fer servir les institucions públiques per fer campanya electoral. Paco Cuenca és el portaveu socialista a Andalusia.
Estas 19 denuncias confirman la campaña sucia de Moreno Bonilla y el Partido Popular en Andalucía contra María Jesús Montero, sin límites éticos ni morales y utilizando los medios de la Junta de Andalucía que pagamos todos los andaluces para su promoción partidista como candidato.
Avui és Pasqua a Florida i les caramelles han estat les protagonistes en molts indrets del país. Són cançons populars típiques de la Pasqua que es canten per celebrar la resurrecció de Jesús i l'arribada de la primavera. A la localitat vegenca de Súria s'hi han reunit fins a 1.300 persones, una desena de colles i també centenars de visitants que han compartit una festa que remunta al segle XVI i que combina tradició i modernitat. Cuané Pere Miquel i Irene Hierro són membres de la Comissió de les Caramelles.
Súria és un poble de 6.000 habitants. habitants, som uns 1.300 caramellaires aquest any. Hi ha 9 colles i dues són corals, però sí que hi ha altres colles que fan balls de cascabells, ball de bastons, danses, i és com que al final jo crec que s'està adaptant la festa a l'actualitat i com perquè sigui com més diversa i que tothom se'n senti part també.
També a Osona, els Goigs del Roser són l'eix central de les caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta. Altres localitats on avui també s'han cantat caramelles són la Llacuna, a l'Anoia, a Guardiola del Berguedà, a la Fuliola, a l'Urgell i Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà. Els esports, Alfons Gorina, bona tarda.
Bona tarda. Marc Bernal es baixa per jugar dimecres contra l'Atlètic de Madrid al Camp Nou en l'anada dels quarts de final de la Champions. El jove migcampista té un esguinç al turmell i també es perdrà el derbi de dissabte que ve contra l'Espanyol. Araujo, per la seva banda, sí que estarà disponible per aquest dimecres. L'uruguaià té només una sobrecàrrega. Tot això i la resta de l'actualitat esportiva podeu seguir a partir d'ara al Tot Gira.
Fins aquí les notícies.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedi sense pressupostos i vostè perdessi 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones. Sí. Organitzes una guerra i mates a gent. Sí. A tombollons, no passa res. No passa perquè res. Ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. CaixaBank patrocina aquest programa. Benvinguts al Temple Esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira.
A la campió de la Copa més antipàtica.
És la 18a.
Max Verstappen acaba de guanyar.
Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
Campió, 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 campió.
La Lliga comença a ser blaugrana. El Barça va aprofitar el regal del Madrid i va saltar el Metropolitano. El primer de la trilogia de partits contra l'Atlètic de Madrid ja ens deixa clara una cosa. L'eliminatòria de Champions serà dura, molt dura. Ahir només va ser l'aperitiu i amb un Atlètic reservant algun titular perquè la Lliga ja ho té tot fet. A partir de dimecres la intensitat pujarà uns quants graus. Tornarà el joc subterrani, les queixes, les targetes, les picabaralles. De fet, ara fa uns minuts l'Atlètic de Madrid s'ha queixat, ha demanat explicacions als àrbitres per la no expulsió a Gerard Martín i ha dit que és difícil competir d'aquesta manera. El Barça ha guanyat el primer assalt, el que li dona mitja lliga dimecres, segon round, a pit descobert i sense xarxa.
Tot gira amb David Clopé.
Bona tarda a les 4 i obrim les portes del Tot Gira. Des d'ara i fins a les 9 del vespre avui seguirem parlant d'aquest Barça-Atlètic de Madrid, del d'ahir i dels de Champions que venen. Hora Barça i hora Lliga passant per Madrid, on avui ho veuen tot negre, ja 7 punts del Barça. Però també amb esport en directe, de seguida amb el desenllaç del Tour de Flandes, el segon monument ciclista de la temporada amb Tadej Pogacar, que ja ha atacat, de nou com a gran favorit. Però també el partit del Sabadell, que vol recuperar el lideratge, i el Saragossa-Barça de la CB. I molt més. Benvinguts al Tot Gira.
Tot Gira número 2278.
Els 11 titulars.
Vistaire, Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Els 11 titulars d'aquest diumenge 5 d'abril del 2026. El migcampista del Barça, Bernal, amb un esquinç del turmell esquerre, serà baixa contra l'Atlètic de Madrid dimecres.
A la Champions, en canvi, Araujo només té una sobrecàrrega i podrà jugar si cal. Per cert que l'Atlètic de Madrid ha sol·licitat oficialment una explicació al Comitè Tècnic d'Àrbitres per la no expulsió de Gerard Martín. Diuen que els expliquen una cosa i després n'expliquen una altra. Diuen que així és impossible competir.
Comunicat que ara explicarem i que acaben de fer fa uns minuts. El Girona recupera peces clau per rebre demà el Villarreal.
Brian Gil i Estuani tornen a l'equip després d'unes quantes setmanes. Mitchell diu que cal assegurar la permanència el més aviat possible.
A primera avui es juguen 4 partits.
Ara s'ha acabat el Getafe 2, Atlètic Club de Bilbao 0. A un quart de 5 començarà la València Celta, 2-7 Oviedo-Sevilla. I a partir de les 9 a l'Aves Osasuna.
Què tindrem en futbol internacional?
A Itàlia avui un interessant Inter-Roma. Als Països Baixos ara el PSV està pendent d'aquesta feina al Feyenoord. Si el Feyenoord acaba punxant en el seu partit serà campió de Lliga. Ara mateix ho estaria fent perquè està empatant a 0 al camp de la Volendam a 5 minuts pel final. Per tant, el PSV a 5 minuts de ser campió de Lliga als Països Baixos.
També en futbol, el Barça femení pot ser demà mateix ja campió de Lliga.
Perquè això passi, primer el Real Madrid no ha de guanyar contra el Madrid Club de Futbol aquesta tarda a les 6. Si això passa, si el Madrid no guanya, el Barça és campió demà en cas de guanyar el Badalona.
El Sant Andreu haurà d'esperar una setmana més per pujar a primera ref.
Els quadribarrats han guanyat el Poblenc per 2-0, però no l'ha favorit el resultat de l'Atleti Balears. El Sant Andreu puja si guanya la setmana que ve al camp del filial de València.
A la Lliga CB de bàsquet, victòria clau aquest migdia del Lleida, 7 jornades després.
Contra el Tenerife, 103-101. Els lleidatans ara tenen 3 victòries de marge sobre el descens.
En canvi, aquest migdia, derrota del Manresa.
I és la quarta seguida, Manresa 83, Baskonia 88.
Qui juga aquesta tarda és el Barça, també en aquesta Lliga CB de bàsquet.
A la pista de Saragossa, partida 6:45.
Oriol Cardona acaba la temporada amb una medalla d'or al relleu mix de la darrera prova de la Copa del Món d'esquí de muntanya.
Va fer parella amb Alonso la prova que s'ha fet a Suïssa.
En marxa el Tour de Flandes, segon monument ciclista de la temporada.
Queden 22 quilòmetres per arribar al final. De moment, Evenepoel i també Pogacar, el gran favorit, o veurem si s'acaba imposant el seu company o no, escapats amb 20 segons d'avantatge sobre la resta de perseguidors.
Sergi Camps, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
El titular a xarxes.
Vídeo viral al compte de Twitter del Mallorca és Muriqui tranquil en una barca i el mateix jugador diu que si esteu mirant aquest vídeo, el vídeo del Pirata és que el Mallorca va guanyar ahir al Madrid. Muriqui, l'heroi, ahir a Palma.
Som a Twitter, Facebook i Instagram @totgira. Correu gira@catradio.cat.
Això és el Tot Gira. Des del 2004, amb David Clopé.
Compte que la té. Muriqui a l'interior de l'àrea, Muriqui. Xuta Muriqui, gol, gol!
Cancelo prova de retallar, entra dins àrea, col·loca la pilota a la cama dreta. Atenció, pot Pedra fer la rematada, la treu Musso, la rematada!
Mira, mira, mira! Gol, 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 gol!
Tot gira amb el Marçal Turó, el Raül Ordales i el Joan Arroyo, el control tècnic i musical, la Nàdia Roig a la producció, el Víctor Rodríguez del control central. Diumenge de Pasqua, diumenge d'operació tornada, tarda, per tant, de paciència i ràdio. Avui us acompanyarem si hi han o no hi han cues a la carretera. Paciència als que sigueu al volant. Diumenge de Lliga, de lideratge del Barça, de Lliga Tugà, de més 7 a la classificació. El Barça va guanyar ahir al Metropolitano, té 7 punts més que el Madrid, que ahir va perdre a Mallorca hores abans en una jornada rodona. Avui al Tot Gira en parlarem i molt del que va passar ahir, tant a Madrid com a Mallorca, però també començarem a parlar de l'eliminatòria de Champions amb el Barça Atlètic de Madrid, que arrenca dimecres al Camp Nou. Sergi Camps, hem obert enquesta a xarxes a x.com/totgira. Activem termòmetre d'optimisme culer abans d'aquesta eliminatòria de quarts a la Champions.
Sí, després de la jornada d'ahir, quin és el vostre grau d'optimisme amb els quarts de la Champions? Total, confiat, prudent o pessimisme? Enquesta oberta al nostre perfil de x@totgira. Ara mateix la gent que ens escolta, que ens segueix, és prudent. El 60% de la gent diu que és prudent. La segona opció més votada, amb el 27%, és l'opció d'estic confiat.
x.com/totgira, enquesta oberta al Totgira. Del partit d'ahir, Sergi, què està sent més viral a les xarxes?
Doncs mira, el partit d'ahir, lògicament, aquesta retirada del camp de Lamine Yamal amb cara de pomes agres i fent uns gestos una mica com si estigués enfadat, lògicament. Avui ja ens hem llevat amb Araujo i Bernal com a noms virals, també, ara ens ho explicarà el Roger Bosà, i us recomano que entreu al Twitter de la TDT, a l'Instagram de la TDT, i allà hi trobareu el que ara sentíem fa uns segons, la narració del Bernat Soler i del Ricard Torquemada dels gols d'ahir al Metropolitano, en especial el gol final de Lewandowski.
També podeu entrar a l'Instagram del Totgira, recuperar la narració que fa el Sergi Camps ahir a Mallorca del gol de Morici, amb aquest genial... és un pirata, però no té la cama de fusta.
Va agradar aquesta, eh?
Sí. La tenies preparada o no?
Una mica, una mica.
Molt bé. Doncs apostar per Morici aquesta temporada és fàcil, perquè ahir va fer el seu 19è gol a la Lliga amb la samarreta del Mallorca. Roger Bosà, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
M'ho has d'explicar bé. Fa no res, uns minuts, l'Atlètic de Madrid ha emès un comunicat a través de les seves xarxes socials on ja era d'esperar, eh? Ells són molt actius a xarxes, no es mosseguen la llengua. Ho van fer, per exemple, després del derbi contra el Madrid de fa unes jornades. Es queixen de la no expulsió de Gerard Martín i són contundents amb el que
sí,
diuen.
Sí, per això demana oficialment una explicació formal al CTA, al Comitè Tècnic d'Àrbitres, pel criteri diferent aplicat en jugades iguals. Es fixa l'Atlètic de Madrid en un Betis-Rayo en què el jugador del Betis, Valentín, no va ser expulsat, però el CTA va dir que hauria d'haver estat expulsat, i entenen que ahir passa el mateix amb aquesta jugada entre Gerard Martín i Almada. Diu l'Atlètic de Madrid que és impossible competir quan t'expliquen unes regles i després se n'apliquen d'altres, i que només s'utilitzaria en casos d'errors manifestos, que després se'ls expliquen als jugadors, entrenadors, directius, i després les regles s'apliquen d'una altra manera.
Mira, de fet, avui mateix el Comitè Tècnic d'Àrbitres, allò que diuen d'àudio en revisión, han recuperat l'àudio de VAR en el moment en què decideixen amb el monitor què passa amb aquesta expulsió, aquesta vermella, Gerard Martín, que finalment rectifiquen. Passa això, aquesta és la conversa entre els àrbitres.
Te recomiendo una revisión para que valores una posible cancelación de la tarjeta roja que has mostrado, por favor. En mi opinión es una acción en la que el jugador del Barcelona juega el balón de forma normal, una dinámica normal del juego, juega el balón y luego se produce de forma natural el contacto con el jugador del Atlético.
El jugador de Barcelona con control de balón,
eso es,
juega el balón y luego le pisa, una dinámica normal.
Voy eso es.
Voy a cancelar la roja, le voy a mostrar amarilla, ¿vale?
De acuerdo.
Bé, doncs, això és el que van dir els àrbitres, d'això és el que s'enqueixa l'Atlètic de Madrid, de la no expulsió Gerard Martín. Ja veieu que això ja serveix també per començar a escalfar el partit de dimecres a la Champions. En parlarem avui a partir de les 7, obrirem hora Barça, hora Lliga, a les 7 de la tarda amb el nostre bar, avui amb el Joan Verdú, amb el Pichi Alonso, amb l'Olga García, amb l'Orfeo Suárez des de Madrid, i compte, del partit d'ahir a Mallorca també us presentarem una conversa del Sergi Camps en Sergi Darder, jugador del Mallorca. Ara m'ho explica, Sergi, però abans, última hora del Barça, que també passa avui per les proves mèdiques que li han fet tant a Araujo com a Marc Bernal, que ahir, recordem-ho, van jugar al partit, però tots dos van sortir del camp lesionats.
I una de freda i una de calenta, perquè cau Bernal, però Araujo està bé. Bernal no podrà jugar dimecres al partit contra l'Atlètic de Madrid, tampoc dissabte a la Lliga contra l'Espanyol. Té un esquinç al turmell esquerre. En principi estarà de baixa tota aquesta setmana i és just per jugar la tornada d'aquests quarts de la Champions. En canvi, Araujo està bé, avui també li han fet proves, té una sobrecàrrega, no té trencament, no té lesió i, per tant, podrà jugar dimecres aquest partit contra l'Atlètic.
Per tant, Araujo sí, si ho volgués Flick pel partit de dimecres. Bernal, tota la setmana que ve, és a dir, tant Champions com derbi de l'Espanyol, no comptem amb ell.
Mínim tota la setmana de baix.
Mínim, eh? Després veurem si podria estar pel partit de tornada,
just
en aquest cas del Metropolitano. Molt bé. Insisteixo, a partir de les 7, hora Barça, aquí al Totgira, hora Lliga, passarem també per Madrid amb l'Orfeo Suárez, i el que us deia, el Sergi Camps, que ahir va ser a Mallorca, va poder conversar amb un vell conegut de l'afició de l'Espanyol, amb Sergi Darder, jugador del Mallorca, que ahir a la gespa doncs, va ser un dels protagonistes en aquesta victòria del Mallorca davant del Madrid. I Sergi, Darder et va parlar, entre altres coses, de la sortida de Joan García.
Sí, que... posem, Posem-hi context, la setmana passada Darder va fer una entrevista al mitjà de comunicació i va parlar clarament sobre la sortida de Joan Garcia, sobre la reacció de l'afició de l'Espanyol quan el va rebre a Cornellà. Venia a dir que els xiulets li semblaven normals, encara que lògicament és una situació que no agrada a ningú. Li vaig doncs preguntar sobre aquest tema i Sergi Darder doncs reafirma, diu que va dir el que va dir i continua en la mateixa línia.
Un tastet de la conversa que podreu escoltar íntegra a partir de les 7.
Que t'insultaran? Jo no ho defenso, però és què passarà? És a dir, si vols et dic no, ho sento molt, no, és què passarà? I tu em diràs, bueno, què hem de fer amb aquesta gent? Bueno, doncs pues, hem de treure tota la gent del futbol que digui cabrón o que digui no sé què? Doncs pues, jugaríem a portar en cada partit. Al final, el món del futbol, tot i que no m'agradi, tot i que ho condeno, evidentment, passarà. I al final, si no vols que passi, no marxis del Barça. És a dir, és una cosa tan simple, però evidentment crec que ha fet... No s'hauria dit la decisió correcta, però evidentment marxar el Barça a la porta de selecció, l'està portant a pràcticament lluitar per tots els títols.
Bé, Sergi Darder, que acostuma a ser molt clar, parlant de Joan Garcia, parlant també de la seva sortida de l'Espanyol, insisteixo, a partir de la 7 d'aquesta conversa que hi va mantenir el Sergi Camps amb el jugador del Mallorca. Passen 5 minuts d'un quart de 5, marcadors. Sabeu que primera divisió fa no res. S'ha acabat el partit que han jugat a les 2 de la tarda al Coliseu amb el Getafe i l'Atlètic Club. Recordem, Oriol, que ha acabat guanyant el Getafe. L'Atlètic no està gens bé.
Ho ha fet per 2-0. El Getafe, que amb aquesta victòria ja té 41 punts i s'ha assegurat pràcticament la permanència una temporada més a la primera divisió. De retruc també passa l'Espanyol a la classificació.
L'Atlètic Club ara en terreny de ningú. Desè amb 38 punts, just darrere l'Espanyol, per a vegades encara per davant els de Manolo González. Ja ha començat el partit de Mestalla. El València Celta.
Fa calor a València, de moment València 0, Celta 0, el València que busca una victòria que l'acosti una miqueta més a la salvació, el Celta busca una victòria que també l'acosti als Jocs Europeus.
A la segona divisió està jugant l'Andorra des d'un quart de 5 i ho fa contra un dels grans candidats a pujar, el Racing de Santander.
Contra el líder, que a més ja ha marcat, ho ha fet fa tot just un parell de minuts, ara som al 5 de la primera part, Andorra 0, Racing Club de Santander 1.
Abans s'ha jugat aquest migdia l'Eibar 3, Ceuta 0, el futbol internacional, alguna cosa destacada a aquesta hora?
Estem pendents de aquest partit dels Països Baixos per veure si s'acaba del Feyenoord, perquè si acaba punxant, ara som al minut 5 del temps afegit entre el Volendam i el Feyenoord, Volendam 0, Feyenoord 0, s'han d'afegir mig minut més, i el PSV Eindhoven que estan pendents de la darrera jugada del partit, perquè si el Feyenoord no passa de l'empat, el PSV avui que és 5 d'abril ja es converteix en el primer gran campió de les lligues europees. Per tant, Volendam, Feyenoord, darrers instants de partit, darrera jugada, el PSV pendent per ser el primer campió europeu d'aquesta temporada.
De seguida ho confirmem. A Bèlgica, abans en parlem, en marxa el segon monument ciclista de la temporada. Un nou repte per a Tadej Pogacar.
Qui va essayer de surprendre Tadej Pogacar et c'est le Slovène qui lance. C'est parti pour Tadej Pogacar pour remporter peut-être son premier Milan-San Remo.
It's Pogacar at the front. It's Pogacar there. Pogacar still there. Pickoff trying to get around.
Pickoff però non scende da ruota. Testa a testa pazzesco! 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 Una vittoria epica che lo proietta ancora di più nella leggenda. Dopo la caduta
Espada! No. Tadej Pogacar ara mateix no té rival al món del ciclisme. El seu inici de temporada està sent incomparable. El ciclista eslové, ja ho sabeu, ha guanyat Strade Bianche. Fa dues setmanes es va imposar el primer monument de la temporada, la Milà-San Remo, un dels dos monuments que li faltava al seu palmarès. De monuments ciclistes n'hi ha 5. I ara ja només li queda per guanyar la Paris-Roubaix, que intentarà guanyar el pròxim 19 d'abril. I així posar-se a l'alçada del caníbal, el belga Eddy Merckx, que en va guanyar 5, els 5 monuments. Avui, segon monument de la temporada, el Tour de Flandes, la prova més mítica a Bèlgica i que Pogacar ja ha guanyat dues vegades. De nou, és un tots contra Pogacar. Xevi Soler, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I ja podem dir que Pogacar va directe cap a una nova victòria, cap al seu tercer Tour de Flandes.
Si no hi ha un accident, Pogacar guanyarà fa 4 quilòmetres. Ara en queden 13 pel final. Ha llançat l'atac definitiu a Quaremont. No podia deixar de cap manera Mathieu van der Poel, que està lluitant i moltíssim el ciclista neerlandès, però que al final ha hagut de deixar aquests 10 segons de marge, que ara, tot i que visualment es veu prou a prop i amb opcions, sembla que seran més que definitius. Ara estan pujant el Paterberg, que serà l'últim tram de Llambordes, dur un tram amb un 11% de desnivell. Aquí, a priori, Pogacar encara li ha de treure algun segon més Van Der Poel, i els últims 12 quilòmetres que haurien de ser el passeig triomfal de l'eslové per aconseguir aquesta tercera victòria al Tour de Flandes, demostrar que és el més fort tant en les grans voltes per etapes com també en les clàssiques. Avui també menció especial per Remco Evenepoel, que ho ha intentat però ha hagut de sucumbir als dos gegants en el món de les clàssiques com són Pogacar i Van Der Poel. Marxa tercer, això sí, sembla que el podi difícilment se li escaparà, a punt de coronar. Paterberg ho farà, Pogacar en primera posició a uns 15 segons, i arribarà Van Der Poel, i ja gairebé a un minut un Remco Evenepoel que haurà d'assegurar aquest podi. Ja a la baixada, Tadej Pogacar, 13 quilòmetres per guanyar el seu tercer Tour de Flandes, si no hi ha una caiguda, que és complicat perquè Pogacar és un ciclista molt experimentat també i molt bo en les baixades. Estem a 13 quilòmetres de viure el tercer Tour de Flandes de Pogacar.
Fa pinta que, si no passa res, el que deies, Xevi, Pogacar guanyarà avui la seva el seu tercer Tour de Flandes, i ja empatarà amb diversos ciclistes que també en van guanyar tres, com el mateix Van Der Poel, que és, de fet, un especialista en aquest tipus de prova, amb aquests trams de pavell, ve del ciclocross, i, per tant, se li dona molt bé. Cancellara, Tom Bonen, Merckx, per exemple, només en va guanyar dos, bé, dic només entre cometes, perquè se mantengui, de Tours de Flandes. Per tant, a l'alçada dels millors, no hi ha ningú que n'hagi guanyat més de tres.
S'ha posat el repte aquest any, per exemple, d'aconseguir tots els monuments ciclistes. El 5 ja va començar guanyant l'Estrada Bianca, que ja sabeu que no és un monument. Ha continuat guanyant la Milà-San Remo, una prova que era força difícil per ell, i avui el Tour de Flandes, segurament, dels monuments, juntament amb Llombardia, és el que més se li adiu, i a Lieja també, i que era el grandíssim favorit, superant a Van Der Poel, tot i que Van Der Poel arribava aquí en millor estat de forma, però no ha tingut res a fer, i quan Pogacar ha llançat aquesta taca a Quaremont, l'ha deixat amb molta rapidesa, i el ciclista eslové, que no només demostra que és el millor, com dèiem, amb les grans voltes per etapes, sinó que també en les clàssiques no té rival.
Ja el vam veure fa 15 dies, ho vam explicar en directe al Tot Gira, guanyant la Milà-San Remo, que era un dels dos monuments que li falten per guanyar, dels 5 que hi ha al calendari. Ara ja només li falta París-Roubaix. Ja avanço, 19 d'abril, diumenge 19 d'abril, tractant-se d'una prova que ja formarà part de la història, Pogacar hi és a la llista de ciclistes apuntats per aquesta París-Roubaix. L'Isaac Vidalta serà al velòdrom de Roubaix, on és la línia d'arribada, i viurem en directe, en farem la transmissió amb l'Isaac Vilalta i amb la Mireia Benito, la ciclista que ens farà d'analista. Explicarem en directe el que pot ser una prova històrica, perquè li falta això, només la París-Roubaix, per guanyar tots els monuments, els 5 monuments, i això només ho han aconseguit Eddy Merckx, Roger Van Vleuten i Rick Van Looy, tres belgues que ho van fer entre els anys 60 i 70. Per tant, estem davant d'una llegenda del ciclisme que està fent Tadej Pogacar.
I només hi haurà un ciclista que li podrà privar, que és el que ara mateix es centra en les imatges de la transmissió d'aquest Tour de Flandes, que és Mathieu Van Der Poel, però que sembla que si s'ho ha posat tant al cap Tadej Pogacar, recordem que l'any passat la Roubaix no la va guanyar Pogacar també, perquè va patir una petita caiguda que el va penalitzar. També la París-Roubaix, això, és tenir habilitat amb la bicicleta, i Van Der Poel en té moltíssima, però si Pogacar pot evitar caigudes, punxades, etc, tornarà a ser el gran favorit per aconseguir esta París-Roubaix i continuar fent història en el món del ciclisme.
Avui a quants quilòmetres dius que ha atacat?
A 18. A 18, més o menys amb el mateix tram que va marxar en solitari la temporada passada, en aquest tram de Quaremont. Aquí és difícil, també perquè té un rival com Van Der Poel, poder deixar-lo a 70 quilòmetres de la meta. Per tant, ha esperat un dels trams més durs, com era Quaremont, per deixar-lo a 18 quilòmetres. No superarà la victòria en solitari més llarga en aquest Tour de Flandes, és de 56 quilòmetres, la té Tom Bonen fa molts anys. Tot i això, Pogacar, que ja té 23 segons de marge respecte a Van Der Poel, que no li està retallant gens en aquest tram, que a priori no hi ha llambordes i no hi ha desnivell, o sigui que fins i tot aconseguirà un mig minutet de marge al final.
Per tant, situació de cursa, 10 quilòmetres pel final, eh?
20 segons de marge de Pogacar respecte a Van Der Poel, ja més d'un minut respecte a Van Der Poel, que va tercer.
I aquest migdia, de seguida, amb el Xevi, explicarem el final d'aquest Tour de Flandes, que guanyarà, si no passa res, Tadej Pogacar. Però abans, deixeu-me que us expliqui que aquest migdia el Narcís Sala, el Sant Andreu, ha deixat enllestit el seu ascens a la primera ref. Els crits són la festa quan canta el gol nord, perquè les quatre barres les portem al cor. Avui és sonat fort aquest himne de Ginestal, Flames i Ginestes, l'himne del Sant Andreu. El Sant Andreu ha guanyat el seu partit, ho ha fet 2-0 davant del Poblense, i és veritat que avui podien ser ja matemàticament campions d'aquesta segona federació del grup dels catalans i assegurar-se l'ascens a la primera ref, però el seu rival en la lluita per aquest primer lloc, l'Atlètic Balears, també ha fet el mateix, també ha guanyat el seu partit al camp de l'Eivissa Illes Pitiuses, i per tant l'ascens haurà d'esperar a la setmana que ve. Això sí, el Sant Andreu, diumenge que ve, 6 de la tarda, al camp del València-Mestalla, depèn d'ell mateix per pujar a primera ref. Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I avui has estat al Narcís Sala vivint la festa que teníem preparada, l'afició del Sant Andreu.
Sí, aviam, se sabia que era complicat, però evidentment això s'ha de tenir previst, perquè, com deies, el Sant Andreu havia de guanyar el seu partit, que ho ha fet, i faltava esperar, aviam, què és el que feia l'Atlètic Balears, que de fet hi ha hagut una estona que el Sant Andreu era equip de primera federació, perquè s'ha posat per davant l'Eivissa, ha marcat l'1-0, s'ha celebrat el Narcís Sala pràcticament com si fos un gol del Sant Andreu, i durant uns minuts hi ha hagut... l'ascens era un fet pel Sant Andreu. Al final l'Atlètic Balears ha aconseguit remuntar, ha guanyat 1-3, però com deies, l'equip quadribarrat ha fet la feina i ara té 9 punts de marge respecte al segon, a falta de 12 per disputar-se, per tant hauria de passar una de molt i molt grossa perquè el Sant Andreu no acabi guanyant la Lliga.
Per pujar la setmana que ve, diumenge 6 de la tarda, al camp del València-Mestalla, el Sant Andreu depèn de si mateix, Si guanya, puja.
Exacte, exacte. És una victòria sense mirar l'Atlètic Balears el que faci. El Sant Andreu sap que si guanya al camp del filial del València, ja estarà matemàticament equip de primera federació.
Sí que és cert que l'Atlètic Balears jugarà abans, al migdia, diumenge, i si ens ho pagués, podria ja pujar al Sant Andreu de manera passiva abans de jugar.
Si perdés l'Atlètic Balears, que pot passar, però és complicat perquè l'Atlètic Balears al final va al segon i juga contra un equip de la zona de descens. Si perd el Balears, el Sant Andreu seria campió sense jugar. Si empata, al Sant Andreu li valdria només un punt i no una victòria a la tarda.
L'Atlètic Balears jugarà a casa al migdia, a les 12, diumenge que ve, contra l'Andratx, que és un equip que està en zona de descens, i el Sant Andreu que jugarà contra el València-Mestalla, al camp del València-Mestalla, que compta, és veritat, si juga a la salvació, perquè són 12ens a només un punt de les places de promoció de descens. Mireu, tinc al telèfon en línia el capità del Sant Andreu, l'Alberto García, l'Albertito. Hola, Albertito, què tal, com estem?
Hola, què tal? Bona tarda.
Avui no ha pogut ser, estava preparada la festa, però bé, ho tenim a tocar, això, Albertito?
Sí, ja està molt a prop.
I teníeu ganes de fer avui la celebració? Perquè déu-n'hi-do com estava el Narcís Sala, ple fins la bandera.
Sí, clar que tenen ganes, sobretot més que res per l'afició. Però bueno, nosaltres hem fet la feina i ara esperar a fer una altra copa a València.
Escolta'm, quina temporada que esteu fent. Són un munt de jornades sense conèixer la derrota. Aneu com un coet. Ara estava mirant. Són un munt de partits seguits guanyant. De fet, l'última derrota...
Nou victòries consecutives.
Nou seguides, L'última derrota va ser... Oi que va ser el novembre al camp del Girona B, no? 30 de novembre.
Sí, crec que sí. Crec que són 16 o 17 partits sense perdre i nou victòries seguides. La veritat que l'equip està molt bé, amb una mirada molt positiva i bueno, esperem seguir així fins aconseguir la Lliga.
Us surt tot bé. Ara mateix és d'aquelles dinàmiques a vegades que agafen els equips que les victòries van una darrere l'altra i és qüestió de simplement posar data i hora. Aquest Sant Andreu està fet per pujar, finalment ja tocava a primera ref.
Sí, no podem donar les coses per fetes, però sí, la veritat que l'equip està molt i molt bé. I ja et dic, a seguir fent la feina i a esperar.
En qualsevol cas, no hem d'oblidar que la temporada va començar un punt irregular. Què ha canviat perquè aquest Sant Andreu ara funcioni tan bé?
Bueno, el començament de temporada més és una mica difícil, jugadors molt, molt nous, entrenador nou, tenim que acostumbrar tots una mica els companys i l'entrenador, i jo crec que un cop ens van acostumbrar amb la plantilla que hi ha i el nivell de tots, i el nivell de tots ja era qüestió de temps, no?
Tu portes tota la vida, oi, al Sant Andreu?
Bueno, molts anys sí que porto, la veritat.
Perquè vas començar al futbol base?
Sí, bueno, vaig començar al futbol base de l'Espanyol, però als 13 o 14 ja estava Sant Andreu.
I jo no sé fins a quin punt s'ha convertit en una obsessió pel Sant Andreu, per tu que portes el club tant al cor, aquest ascens a la primera ref. Quan fa que penses, aquest és l'any bo? Quan fa temps?
Des que vam pujar a segona federació fa 3 anys,
sí.
Aquesta és la tercera temporada, doncs al final desitgem pujar perquè pensem que Sant Andreu es mereix estar en el futbol professional i com més aviat millor, clar.
I tu que ets del Sant Andreu fa tants i tants anys, les ganes que deus tenir d'un Sant Andreu a Europa primera rep, no?
Contra més a l'Ales sigui el derbi, doncs molt millor per tothom, pels dos equips, per la ciutat, per l'afició, per tothom. No. Al final el derbi mou a molta gent. I això és bo que estigui més a dalt.
Ja saps que si acabeu pujant, que acabareu pujant, la primera federació, ho dic perquè l'Europa ja ho ha viscut, us obliga a tenir gespa natural. Amb el club ja n'heu parlat, això ja s'està treballant?
Bueno, al final ja que parlem amb l'Ajuntament, que ens tenen que ajudar, al final a Sant Andreu, a primera res, tiene que tener gespa natural i l'Ajuntament té que ajudar com sigui. I si no, ja es veuria la manera de fer-ho. Però el Sant Andreu té que jugar en Narcís Sala, està clar.
Molt bé. Et consta que la setmana que ve a València vindrà molta gent des de Sant Andreu per animar-vos?
No ho sabem encara, però imagino que sí. La gent de Sant Andreu es mou per tot arreu, així que imagino que sí.
Molt bé. Capità, molta sort la setmana que ve. Ja t'aviso que nosaltres vindrem. Del tot gira, vindrà el Francesc Ripoll i en farem la transmissió d'aquest partit, que esperem siguis el definitiu.
Segur que sí, no dubto.
Gràcies, Albertito, que vagi bé.
Vinga, una abraçada.
Ripo, per cert, ara que li preguntava això, ell al final és el capità, suposo que no es pot mullar, però què en sabem de com estan les negociacions? Perquè aquest ascens està a tocar. Perquè no li passi al Sant Andreu el mateix que li ha passat a l'Europa, d'haver d'anar a jugar a l'exili.
Doncs s'està parlant, evidentment. És una cosa que ja ho hem vist amb l'Europa, que no se solucionarà en dos dies ni molt menys. El Sant Andreu té un punt d'avantatge respecte a l'Europa, que és que físicament es pot tenir gespa natural. De fet, al Narcís Sala hi ha hagut més temps gespa natural que gespa artificial, però aquí hi ha una mica aquesta negociació, aquesta batalla, com vulguis dir-li, amb l'Ajuntament. Ja fa mesos que el club ho està treballant, però fins que no sigui una realitat no es començarà a treballar de veritat i a veure quines opcions o quines alternatives hi ha, sobretot pel futbol base, que és un dels grans problemes, que al final són molts nens de Sant Andreu que venen a entrenar i a jugar al Narcís Sala, i si es pugés gespa natural al Narcís Sala, doncs s'hauria de buscar una altra ubicació pel futbol base, però el club té claríssim que no es veu jugant a primera federació fora del Narcís Sala.
Molt bé. Doncs setmana que ve, 6 de la tarda, València-Mestalla, Sant Andreu, allà hi serà el Francesc Ripoll per explicar-ho en directe al Tot Gira. Te'n vas cap a la nova Creu Alta, oi?
Sí.
A mig quart de set, tenim aquest partit, Sabadell-Betis Deportivo, el Sabadell que si guanya recuperarà el lideratge que li ha pres provisionalment l'Aldenc. Fins ara, Ripo.
Fins ara.
Per cert, novetats a la primera divisió, i a gol a Mestalla.
S'ha avançat a València amb un gol de Guido Rodríguez, som al 18 de la primera part, València 1, Celta 0.
I veig que l'Andorra ja perd 0-2.
Perd per 0-2 contra el líder de la segona divisió, el Racing de Santander, som al 20 de la primera, Andorra 0, Racing 2, i et certifico la 27a Lliga pel PSV Eindhoven, ha punxat el Feyenoord contra Volendam, tercera lliga seguida, 27a en el seu historial.
Per cert, ara de seguida arriba el Pere Bosch i us explicarem una història d'aquelles de bogeria. No sé si heu sentit mai a parlar de les Backyard. Són aquestes curses que no tenen final. Donar voltes d'un circuit de 6,7 quilòmetres, sí. Tens una hora per fer-ho, i quan acabes, torna a començar al cap d'una hora, una altra volta, 6,7 quilòmetres. Guanya el que es queda sol.
Sí.
I estan dies, corrent, hores, dies, corrent, dies, dies.
Hi ha una pel·lícula que es diu The Long Walk, que és d'una novel·la de Stephen King, que és això, encaminant a un ritme i fins... El que passa que, clar, els que perden es van morint. No ve ser el mateix.
Ja sé, l'he vista.
Avorria que en fan una que és tan dura, que són 6,7 quilòmetres amb 400 de desnivell, que jo la vaig intentar fer un dia entrenant i vaig trigar una hora i 10 a fer tot el recorregut. Vaig pensar, ja no hauria pogut fer ni la següent volta perquè hauria arribat tard. És a dir que...
Ara ens ho explicarà el Pere Bosch. Abans, busquem final del Tour de Flandes perquè queda quilòmetre i mig per a Tadej Pogacar per guanyar un altre monument, per guanyar el seu tercer Tour de Flandes i seguir aquest camí triomfal d'aquesta temporada 2026.
Doncs a 1.3 perquè acabi, ja aixeca el braç, jo crec que ja es posa de peu, ja es relaxa, passa ara mateix la bandereta vermella de l'últim quilòmetre, un últim quilòmetre que podrà fer relaxar perquè pràcticament li treu un minut al segon classificat, que és un corredoràs com Mathieu van der Poel, que no ha pogut quan Pogacar s'ha posat seriós. Pogacar, que guanyarà el seu tercer Tour de Flandes, que entrarà en solitari pels carrers d'Oudenaarde. Ara comencem a veure gent amb les tanques ja, que fan que no puguin entrar a la carretera els aficionats
que vagin a veure aquest final del Tour de Flandes. A Bèlgica, el Tour de Flandes és un dels esdeveniments esportius de l'any, segurament el més important, juntament amb el Gran Premi de Fórmula 1 a Spa-Francorchamps, però és que el Tour de Flandes té una anomenada, té una participació i té una afició espectacular per poder veure el campió del món, el mallot amb l'arc de Sant Martí, el vigent campió del Tour de França, el vigent campió del Tour de Flandes i el vigent campió de gairebé totes les proves que es disputen, entrant en solitari, saludant al públic, com fa ara Tadej Pogacar, l'eslové, que ja aixeca els braços, que té temps, molt temps, per mirar-se al públic, que es posa les mans al casc, que assenyala amb els dos dits el cel, que veu com Van der Poel li arriba molt tard i com ara mateix guanya el Tour de Flandes en solitari amb una mitjana espectacular de 43,9 km per hora. Els 289 km, segurament la prova més llarga de tot l'any, Pogacar torna a guanyar el Tour de Flandes, torna a demostrar que és el millor en tots els terrenys i guanya molt sobrat a un Mathieu Van der Poel, que entrarà en segona posició i d'aquí una estona completarà el podi Remco Evenepoel.
Deu estar desesperat Mathieu Van der Poel, ja no deu saber què ha de fer per aconseguir batre en un d'aquests grans monuments, en aquestes clàssiques, a Tadej Pogacar, que allò que corre ho guanya. Va guanyar l'Estrada Bianca en aquest 2026, després poques setmanes després es va imposar la Milà-San Remo, que no l'havia guanyat mai, que era una espineta que tenia clavada. Avui tercer Tour de Flandes i ja té apuntat el calendari 19 d'abril, insisteixo, en directe als del Tot Gira, serem al Velòdrom de Roubaix amb l'Isaac Vilalta, intentarà guanyar la seva primera Paris-Roubaix. Ara estava, per cert, consultant, Xevi, només Eddy Merckx i Tadej Pogacar han sigut capaços de guanyar 3 monuments en un any. Ell ja n'ha guanyat 2 aquest any. Suposo que la seva intenció és superar aquesta xifra, també. És que ser superar, capaç de guanyar-ne 4 o 5 en un
superar,
any.
Superar, per ell, jo crec que serà molt fàcil, perquè Liège i Llombardia, li ha d'anar molt malament la cosa per no guanyar. Jo crec que la seva obsessió és aconseguir el 5, ser l'únic ciclista que ho fa, i quan aconsegueixi això, ja veuràs que l'any que ve pot tornar a la Volta a Catalunya, pot tornar a l'Itzúlia, pot tornar en proves d'una setmana, perquè evidentment els reptes és el que motiva Tadej Pogacar.
Fantàstic, doncs Tadej Pogacar, que fa el que tothom esperava que faria. Ha guanyat el Tour de Flandes 19 d'abril, París-Roubaix, i ho explicarem en directe al Tot Gira. Pausa, i arriba el xic groc, us explicarem aquesta bogeria que són les Bakiar.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
Què vol dir que la teva fe t'ha salvat? No és Jesús el que ens ha salvat?
¿Sabes que se pueden hacer prácticas de monja?
Lo que és un atril d'una parròquia és avui la Instagram.
Molts joves venen i ens demanen que es volen batejar. Qui t'ho ha ensenyat, això? No ho he vist a internet.
Hi han masses influencers amb masses discursos.
Qui són i com són els influencers de Déu? Fe a la xarxa. 30 minuts. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0.
Dissabte tot a l'API web.
I aquest diumenge a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'API al web de Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
Estàvem buscant un nom i no li trobàvem i al final vaig pensar algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Del 17 al 25 d'abril, Badalona acull el festival Blues i Ritmes. Hi actuaran la llegenda del country Ronnie Crowell, l'orquestra Baobab, els irlandesos Ya Vagabonds i la gran dama del rhythm and blues britànic Izzo Fitzroy. Més informació a teatrezorrilla.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
La Filmoteca de Catalunya us convida aquesta primavera a un viatge al cor de l'animació japonesa. Japanimerama proposa descobrir els autors més emblemàtics, retrobar algunes de les pel·lícules més estimades i mostrar joies amagades i difícils de veure en pantalla gran. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio.
Tot gira.
Tot gira.
Amb David Clopés. El xip groc. Amb Pere Bosch.
Hola, Pere, què tal? Com anem?
Molt bé, David, bona tarda, i tu?
Bé, d'entrada deixem que et feliciti, que aquesta setmana el Pere Bosch, suposo que l'heu vist, s'ha estat presentant al TN Vespre, i escolta'm, ets un crac, eh? Un orgull del Tot Gira de tenir un col·laborador que presenta el TN i que ho fa tan i tan bé com tu. Per tant,
els del TN ja ho sabien,
l'aplaudiment pel Pere Bosch, clar que sí.
Els del Tot Gira ho van veure uns anys abans. Moltes gràcies, David. La veritat és que saps que em fa molta il·lusió rebre aquests missatges. Escolta'm, avui haurem d'anar directes al gra, perquè és una setmana, aquesta Setmana Santa, amb poca activitat atlètica, també de curses de muntanya. Per tant, avui al Xip Groc aprofitarem i parlarem d'una de les nostres dèries, una prova única, perquè és una prova que té un inici, però que ningú sap quan acabarà.
A tu, que més lluny de la...
Guillermina Mota? Oi que sigues la Guillermina Mota? Quina és aquesta cançó?
Aquesta cançó es diu L'Eternitat.
L'Eternitat.
De la Guillermina Mota. Us el recomano perquè és una cançó fantàstica com la canta la Guillermina, eh? I avui en parlem, li hem posat aquesta cançó, perquè la prova que ens ocupa avui podria ser eterna, perquè les bases que té no marquen quan s'acabarà. N'hem parlat en força ocasions aquí al Xip Groc, perquè a Catalunya hi tenim un autèntic crac. Si ens seguiu des de fa anys i us diem el nom de l'Oriol Antolí,
mític,
ja sabem que parlem de la Backyard. És aquest format de cursa creat per l'inigualable, l'únic, el genuí Lars Cantrell, el geni que hi ha darrere de la també única Barclay Marathons. El bo d'en Lars, l'any 2011, quan la Barclay ja feia uns quants anys que es disputava, va voler crear una cursa encara més difícil que la Barclay. I va pensar, doncs mira, faré una cursa que no s'acabi mai.
Que de ficar flaues, va, canviem de registre, que no s'acabi aquesta cursa que algunes vegades ja n'hem parlat aquí al Tot Gira la Màquia.
Sí, exacte, i la va parir el Lars Cantrell i la va parir a casa, al seu ranxo de Tennessee, i va fer, dins del seu terreny, un circuit de 6,7 quilòmetres. La proposta era senzilla, s'havia de completar aquest circuit, 6,7 quilòmetres, en una hora. Jo crec que això, David, tant
fàcil,
tu com jo...
Fàcil.
Ben capaços de fer-ho, perquè no hi ha molt de desnivell. Però bé, aquí és quan la cosa es posa interessant. Tots els que hagin fet aquests 6,7 quilòmetres en una hora o menys comencen automàticament, al cap d'una hora en punt, una altra volta al mateix circuit de 6,7 quilòmetres. I els que acabin la segona volta faran la tercera, després la quarta, després la cinquena i les que calguin. S'entén, no?
Sí, s'entén.
Per tant, cada hora en punt comença... Hi ha un xiulet i comença una volta aquest circuit de 6,7 quilòmetres. I així va néixer la Backyard Ultra, que si ho traduïm és l'ultra del pati de casa, perquè allà, al pati de la casa de Lars Cantrell, és on la va inventar aquest personatge realment fantàstic. La distància, per cert, no és aleatòria. Són 6,7 quilòmetres, 4,16 milles cada hora, que si ho multipliqueu per 24 vol dir que són 100 milles o 166 quilòmetres cada dia. Per tant, el Lars, el creador, ja pensava que podia ser una cursa que... portés els competidors a fer més d'un dia i, per tant, més de 100 milles de distància. I ell comparteix una dada molt reveladora.
Les estadístiques de la cursa diuen que el 75% dels corredors que abandonen ho fan al campament. La part més dura del circuit és la que hi ha entre la teva cadira i la línia de sortida. És més difícil del que sembla continuar començant una cursa una vegada i una altra cada hora. Al final es fa força incòmode.
Força incòmode, diu. Força incòmode, sí. Una manera suau de dir-ho. Clar, jo ara estava pensant, i crec que és important matisar-ho per la gent que no li hagi quedat clar, aquí no hi ha final, és a dir...
No.
Això s'acaba quan només en queda un corrent.
Exacte, és a dir, a la primera volta, si surten, per exemple, 100 corredors i n'hi ha 98 que completen aquests 6,7 quilòmetres, els altres dos queden eliminats i els 98 comencen la segona volta. I així, successivament, cada cop que algú no completi aquella volta queda eliminat, però no hi ha un guanyador o guanyadora fins que no queda un sol participant. Com a molt hi pot haver un empat si, imagina't, que portem 100 voltes i hi ha dos competidors o tres que peten just a la mateixa volta. Llavors es repartiria la victòria entre ells. Per tant, queda clar que aquesta és una cursa que està feta pels que són durs físicament, però també psicològicament, amb una mentalitat a prova de bombes. I com dèiem, a Catalunya hi tenim un fora de sèrie, l'Oriol Antolí, que té el seu rècord personal en 103 voltes. Les va aconseguir l'octubre de l'any passat, ni més ni menys que la Big Dog Backyard Ultra, que és la prova que es fa cada any al lloc on va néixer la prova, al mític pati de casa de Can Las Cantrell, el bressol d'aquesta prova. 103 voltes, deixem-ho clar, que vol dir 103 hores. Per tant, l'Oriol va estar 4 dies i 7 hores corrent una volta cada hora, 6,7 quilòmetres cada hora, sense fallar. Per tant,
inhumà.
Una autèntica... Sí, inhumà, tu ho has dit. Però el títol no va ser per l'Oriol, tot i que va estar a prop, eh? Va ser per algú que encara va aguantar una mica més. Però bé, aquí quan diem una mica vol dir unes quantes hores més. Van ser 114, per tant, 11 voltes i 11 hores més. I parlem de Phil Gore, la llegenda del backyard, que és l'home que ha trencat tots els registres d'aquesta disciplina.
I no m'interessa una altra dona.
A veure, m'has d'explicar la història d'aquest paio. Phil Gore, dius que va estar 114 hores corrent.
Exacte, 114 voltes, fent cada hora 6,7 quilòmetres i després tornant a arrencar. Aquest australià, ara mateix, gràcies a fites com aquesta, s'ha convertit en la referència absoluta d'aquesta prova, perquè no només és el guanyador vigent de la prova més prestigiosa, sinó que també té el rècord del món. Va ser així, no hi havia massa públic en aquell moment, va ser el juny de l'any passat, en plena nit, al seu país, Austràlia, per tant, allà era l'hivern austral, feia només dues setmanes que un polonès, Lukasz Brobel, havia aconseguit la plusmarca mundial, arribant a 116 voltes, que eren 6 més que el rècord anterior. Doncs bé, al juny, el Phil encara va anar més enllà i el va deixant 119. Ho va aconseguir a la Dead Cow Gully, a Queensland, Austràlia, un terreny dur, sec, pedregós, que encara afegia més dificultat al repte. En aquestes circumstàncies, el Phil va completar, repeteixo, 119 voltes al circuit. Per tant, fem números. 119 voltes són 119 hores, per tant, 4 dies i 23 hores, gairebé 5 dies sencers, i significa que en aquest temps va córrer 798 quilòmetres.
Mare, és a dir, gairebé va estar 5 dies, pràcticament, li va faltar una hora, 5 dies sencers corrent, compte, sense dormir.
Bé. Clar, com a molt, només pots dormir, n'hem parlat en alguna ocasió amb l'Oriol Antolí. Si tu completes els 6,7 quilòmetres, posa en 45 minuts...
Tens un quart d'hora per dormir.
Per dormir, descansar, menjar, anar al bany, el que sigui.
Clar, però has de saber decidir si et compensa anar més lent i no desgastar-te tant, dormir menys o no, anar molt ràpid i tenir més temps per descansar.
I tenir més temps per descansar, exacte. Aquí hi ha unes matemàtiques que cadascú se sap que li convé millor i també pot variar d'una volta a l'altra. De fet, la magnitud de la fita, ja ho veieu, és enorme i només uns escollits poden arribar ni tan sols a plantejar-s'ho. De fet, si el Phil va guanyar a la volta 119... Això què vol dir? Doncs que hi havia un altre rival que havia arribat a la volta 118. Va ser el Sam Harvey, també australià. Tots dos tenien en aquell moment el rècord del món. A partir de la 117 havien superat el rècord anterior i llavors era anar seguint fins que un patés.
És a dir, perquè hi hagi rècord del món, n'hi ha d'haver un altre que et porti al límit.
Exacte.
Perquè si no s'acaba la cursa.
Aquesta prova. Exacte. I va arribar tant al límit el Sam Harvey que a la volta 119... va col·lapsar, es va pràcticament desmaiar a mig recorregut, no va poder continuar i va ser quan el Phil sí que va completar la volta 119 i a l'arribada doncs era vencedor de la prova i nou rècord mundial. El vencedor, per tant, recuperava d'aquesta manera un rècord que, de fet, ja havia tingut el 2023 en aquella ocasió amb 102 voltes. El Phil, com deia més, australià, té 40 anys i la seva vida està vinculada a l'atletisme des de ben jove. Corria a l'equip de l'institut, però va trigar anys a fer-se un nom per si mateix. Al principi, ho explica ell mateix, era dels lents, però
lents.
També dels tossuts.
Molt bé.
Sí, ell anava bé, a un ritme, no destacava precisament per la velocitat, però sí que era molt persistent. Diu que no fallava mai a un sol entrenament, que sempre donava tot el que tenia, fos més o menys, depenent del dia. I així, en els 4 anys d'institut, va anar pujant esglaons i va acabar guanyant algunes competicions locals. I va descobrir que la seva arma més poderosa era la consistència. Quan van acabar els estudis, però, l'atletisme va quedar apartat, va començar a treballar a temps complet, però al cap d'uns anys la seva vida va fer un nou gir. Va decidir fer-se bomber. I de sobte, li va tornar a venir el cuquet.
Suddenly I had all this spare time, so...
De cop i volta tenia molt temps lliure. Treballes 48 hores seguides i llavors tens 4 dies lliures. O sigui que tenia temps lliure. I vaig pensar en fer alguna cosa per mantenir-me en forma per la meva feina. Vaig provar diverses activitats, però al final em vaig quedar amb les curses.
I va començar fent doncs, l'habitual, el que hem fet tots. Curses de 5 quilòmetres, entrenar de tant en tant, però el Phil, ja ho veureu, és un tio caparrut, molt caparrut. Està casat, té 4 fills, però li agradava tant córrer que va acabar fent això.
I ended up moving...
Ens vam traslladar a viure més a prop de la meva feina, a 5 quilòmetres, i vaig decidir que aniria a la feina corrent cada dia. El meu cotxe es va quedar 6 mesos parat a casa, ni el vaig tocar. Va arribar l'hora de renovar l'assegurança i vaig dir, per què pago això? O sigui que em vaig vendre el cotxe. I des de llavors va quedar clar que cada dia aniria a la feina corrent.
Molt bé. Fantàstic, eh? Arribar a la feina cada dia corrent. Suposo que la seva feina, no sé, devia haver-hi unes dutxes per poder-se allò dutxar una mica, no? Sí. Per no arribar suat.
Clar, clar, sent una caserna de bombers, doncs això no era major problema, no? I
sí, també
l'ajudava a arribar a la feina ja una mica entonat per si hi havia feina, no?
Exacte.
En tot cas, corrent cada dia per anar i tornar de la feina, les distàncies es van anar fent grans. Al cap d'un temps el Phil va començar a córrer maratons, després van arribar les ultres i finalment va descobrir la Backyard. Va anar a la primera sense cap preparació, però després ha anat fent el seu mètode amb assaig i error. Té unes llibretes on si apunta a cada volta, doncs ara aquí menjo això, ara aquí em canvio els mitjons, després les sabates, em canvio la samarreta, tàctiques que l'ajuden, diu, a vegades, a rentar-se les dents t'ajuda a tenir una motivació per encarar la següent volta, no? Doncs tot això és el que té apuntat i li ha funcionat, perquè fins ara ha corregut 14 backyards i n'ha guanyat 12. És el Kipchoge de les backyards, una mica, eh? S'entrena cada dia de bon matí i si entreu al seu perfil d'Instagram, al final de la setmana, i penja cada setmana una fotografia amb el que ha corregut cada dia d'aquella setmana. Ja veureu que és una bona colla de quilòmetres. I també entrena la mentalitat, perquè explica com s'enfronta, per exemple, als contratemps que, lògicament, sempre apareixen quan afrontes una backyard.
I'm better at handling it, like I don't stress out about it.
Ara m'ho prenc millor que abans. No m'estresso per aquestes coses. Abans m'agobiava. Pensava que em quedaria sense energia. I es crea una bola de neu en contra teva. A l'última prova, la primera nit, tenia nàusees. Però en lloc d'entrar en pànic, vaig calmar-me, menjar el que podia, beure el que podia, i sabia que quan sortís el sol em trobaria millor. Era qüestió d'arribar a aquell moment.
Una pregunta, Pere. Tot això ho fa de manera individual o té un equip que l'acompanya?
Té un equip. L'acompanya la seva dona, la seva parella i també algun familiar més. Normalment són entre 2 i 3 persones que l'ajuden amb tota la logística, que saben a cada volta quin material necessitarà, quin menjar voldrà, si necessitarà algun tipus d'assistència i, de fet, són una part fonamental per al seu èxit, perquè al fil, diguéssim que es planteja les Backyard com un treball d'equip, no només individual. Ell corre els 6,7 quilòmetres i després aprofita tant com pot el temps que li queda fins a la següent sortida. I ho deixa tot en mans del seu equip.
As little as possible during the breaks, you want to conserve that energy.
En els descansos miro de fer el mínim possible. He de conservar energia. Arribo i m'assec a la cadira. Em tenen el menjar preparat, em curen els peus. És fonamental descansar i recuperar-se. Si el teu equip s'ocupa d'això, tu només t'has de preocupar de córrer. La teva feina és fer una volta més. La feina de l'equip és cuidar-te i posar-te a punt per seguir.
Per tant, ja veus que pràcticament ho afronta com si fos un atleta professional. Ell s'ocupa del rendiment físic i compta per la resta i ho deixa tot en mans dels seus assistents i dels seus familiars que l'acompanyen, no? Aquests són els secrets, doncs, d'un home excepcional i del seu equip. Li han preguntat sovint si no té por que aquests esforços tan intens no li provoquin danys físics i mentals permanents, perquè, és clar, durant aquests 5 dies de l'última Backyard pots comptar els minuts que va arribar a dormir, no?
Ara em fas pensar, Pere, en l'última conversa que vam mantenir amb l'Oriol Antolí, ens explicava la seva experiència a les Backyard i ens deia que hi havia moments en què ell corria i mig dormia corrent.
Exacte.
És a dir, que hi arribava fins i tot, ens va explicar, a pensar coses que no eren reals. És a dir, un punt, diguem-ne, no sé si dir de meditació...
Al·lucinació,
sí, és a dir, que una cosa que fa una mica d'impressió, quan ens ho explicava l'Oriol.
El cervell gairebé desconnecta, no?, per supervivència, no? Doncs bé, el Phil assegura que tots els exàmens mèdics de moment li surten bé i que sovint l'endemà d'una bàquer fins i tot torna a sortir a córrer una estona, allò, per estirar les cames. Però li agrada tant i sent tanta passió per aquest tipus de proves que encara va més enllà i diu això.
You know, like, even if it was doing some permanent damage to me,
fins i tot si em diguessin que el que faig em causarà un dany permanent o que em provocarà problemes quan sigui més gran, encara faria el que faig. Perquè el demà no està garantit. Jo vull viure el moment i gaudir el present. Podria anar sobre segur i quedar-me al sofà. Potser així viuria 10 anys més. Però quina vida hauria viscut?
Quina vida hauria viscut? Phil Gore, si el busqueu a Instagram, Phil Gore, G-O-R-E. Ho dic perquè val molt la pena que trobeu el seu compte d'Instagram i veureu que estem davant d'una persona, no sé si considerar-lo un mite o un boig, però el que fa és, evidentment, únic.
Únic, absolutament. I després també el seu perfil d'Instagram comparteix alguns dels trucs que té, alguns dels consells d'equipament, de nutrició. Per tant, si algun oient del Xip Groc, del Tot Gira, està pensant afrontar una bàquer, home, té l'Oriol Antolí, que ens queda més a prop, però també podeu seguir algun dels consells que llença el fil.
Tu i jo que hem fet una marató ja, Pere...
Que calla, calla.
Va fer una bàquer. És que aquesta gent... Quantes hores duraríem tu i jo? Quantes voltes faríem?
A 6,7 quilòmetres?
No, no ho sé, és una bona pregunta, eh? No ho sé, no ho sé.
Bona pregunta. No sé, clar, compte que... Clar, ara semblarà poc, però si fas 6 voltes d'una bàquer, ja has fet una marató.
Exacte.
Per tant,
més enllà d'una marató, jo crec que impossible.
No, no, ni de conya.
Potser
una
mica més, però... no? Però...